soci amb dret a seient des dels 5 anys. I l'Antònia sempre hi anava amb l'avi Miquel.
Com cantaven els Estúpida Èrica, anar al futbol hauria de ser, és moltes vegades de fet, un acte social de distensió, per passar-ho bé, gaudir d'una bona estona. De vegades, però, ja sigui perquè l'ambient està carregat, perquè qui jugues el teu fill o la teva filla, o per la rivalitat dels equips, a més dels crits d'ànims, hi ha també insults. En alguns casos, fins i tot agressions, com aquesta de lamentable que recordem de fa un temps a Mallorca. La Federació Catalana de Futbol ja porta 5 anys, 5, de campanyes de conscienciació contra la violència als camps i a la grada i donen resultats. Els últims 5 anys s'han reduït els incidents a la meitat. Per parlar sobre aquesta qüestió, sobre com combatre actituds reprovables al futbol, quan falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí, avui ens acompanyen el Xavier Moreno, que és exàrbitre de primera divisió i actual director del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvingut. I també l'Ainara Acevedo, que és àrbitre de primera divisió espanyola de futbol femení, seleccionada per la FIFA, i que a més t'hem de felicitar. Expliquem per què, perquè ets la primera àrbitre catalana, no?, que forma part del comitè... A veure, expliquem-ho bé, això. Explica'm-ho tu, Inara.
Bon dia. Doncs sí, és la primera vegada del comitè català que una àrbitre noia aconsegueix aquesta plaça.
Uh-huh. Estem millor o pitjor que anys enrere en matèria d'agressions i insults a les grades dels partits de futbol? Com ho esteu veient vosaltres?
Millor, millor. Jo crec que les campanyes estan donant el seu efecte.
Sí, de fet, ella porta molt poquet temps als camps de futbol en comparació dels que portem ja, com per exemple jo, 31 anys, i afortunadament ha millorat tot. Ha millorat la societat, ha millorat la formació dels tècnics que hi ha a les banquetes, no és com abans, que qualsevol pare doncs, feia d'entrenador, de delegat, perquè els nens estaven sols. La federació ja fa uns anys va obligar a fins i tot a les banquetes, els més petitons, tots els tècnics han de ser titulats, i després tot el que s'està fent amb aquestes campanyes, que l'última que s'ha fet, a part de prou violència, després zero insults, i ara ja estem amb els zero insults a les xarxes, que potser és un tema que ja no es viu tant als camps com es vivia abans, o que pràcticament està erradicat, però les xarxes estan fent molt mal. Quan no s'utilitzen bé, hi ha molts insults, moltes amenaces dels partits, i la federació ha hagut de crear un comitè de competició especial de xarxes públiques.
Vosaltres que ho viviu des de dins, per què surt la fera quan juguem a futbol?
No, és passió, és passió per l'esport.
És passió per l'esport.
I de vegades això t'has de controlar.
I us ha provocat situacions, suposo, adverses quan estàveu treballant o estàveu xiulant un partit. Expliqueu-me alguns casos.
Bé, l'Ainara, com dic jo, crec que porta més poquet temps. Jo vaig patir fa molts anys, jo vaig començar a arbitrar fa 31 anys, ho vaig deixar ja fa 10 anys. Dues agressions, no gaire greus, no de l'estil d'aquesta que hem sentit. Sí, a mi, una vegada un jugador em va donar una patada i una altra una manotada. Re greu, tot i això, amb la segona, que va ser en pocs mesos, a la segona vaig decidir deixar d'arbitrar, perquè jo estava fent futbol, estava fent un esport des d'un altre vessant, i jo no estava disposat a aguantar aquestes situacions. I van ser molt lights en comparació amb el que es podia haver viscut, doncs això, fa 30, 40 anys en un camp de futbol. Tot i això, l'estiu em vaig trobar amb un company, àrbit, el Tibidabo, una d'aquelles casualitats de la vida, em va dir per què ho vas deixar, i bueno, m'ho vaig replantejar, vaig tornar, i mira, vaig tenir la sort d'arribar doncs, fins a primera divisió, que era quan començava. Però bé, aquestes situacions, afortunadament, han desaparegut. Pràcticament podríem dir que no passarà. Per què surt la fera? No ho sé. Tu vas a un bar, demanes un cafè, et posen un tallat, i no se t'acudeix dir-li al cambrer o la cambrera m'estàs enganyant, li poses a cridar-te i fill... No,
aquest aquí, exemple?
Aquí, és que és així, o vas a una botiga i el dependent, en lloc de tornar-te a posar 0,50, et torna a 0,20. No fas això. El futbol, com diu l'Ainara, té passió. La passió és molt bona. Jo veig el futbol quan juga el meu fill, ho veig de manera molt freda. Tampoc és bo, però d'aquí a l'altre costat doncs és el que no s'ha de tolerar.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, futbol i violència. Una violència que minva, però que continua existint.
¿Dónde estabas en el 86? Cuando no sabía nada de ti. Argentina 3, Alemania 2, y esto va a acabar así.
Arran d'aquests casos de violència que s'havien produït aquests últims anys, que ara m'expliqueu que han baixat, es va crear un protocol, no? Quin és el protocol que seguiu com a àrbitres quan us trobeu que esteu xiulant un partit i es produeixen situacions de violència, ja sigui amb la grada o ja sigui dins del mateix els dos equips que estan jugant?
Tenim el protocol de zero insults a la grada, que es tracta de que quan no hi ha un bon comportament per part de la grada, ja sigui agressions verbals o de qualsevol tipus, nosaltres podem aturar el partit, li hem de comunicar al delegat de camp i aquesta persona s'ha d'encarregar d'anar a parlar amb el públic perquè no continuen amb aquesta actitud. Això ho apuntem a l'acte, tantes vegades com passi, i fins i tot podem arribar a suspendre un partit si veiem que no hi ha un ambient que hi hauria d'haver en un esport.
T'hi has trobat, tu? Has hagut de suspendre algun partit?
Vaig suspendre un partit de futbol 7, sí, sí, perquè va haver una agressió entre el públic, entre els pares. Es va parlar amb el coordinador d'aquell club i amb el coordinador i juntament amb l'àrbitre es va decidir que es suspenia l'encontre.
Qui són pitjors, els jugadors o els pares dels jugadors?
No, en aquestes edats el que està clar és que els nens fins a 12 anys, 13 potser, normalment no tenen cap mala fe, van a jugar, van a divertir-s'ho, a divertir...
No, el problema el generen els pares.
Clar, clar, clar. Mira, el nostre president, el president Andreu Subies, té molt clar que dins del terreny de joc, abans tu deies, es pot suspendre un partit, sí, l'àrbit ja té la capacitat i la potestat per suspendre.
De fet, l'heu de suspendre, no? És que, escolta'm, si està passant això, doncs...
És que no és un ambient lògic.
Paguem i marxem.
L'Andreu sempre ens diu, és que el futbol hauria de ser normal, i amb això estem. Si no ho intentem, portem uns anys baixant per arribar al nivell zero. Costarà molt, però si no ho intentem no hi arribarem. I el futbol, doncs, ha de ser normal, com és la vida. No es poden viure aquestes situacions que després aquells nens, quan siguin grans, les repetiran. I això és el que hem d'intentar.
Segurament els nens també imiten els seus ídols, no? Per tant, a la primera divisió ha de ser qui dona exemple, que és que aquí arriba més llocs. Si primera divisió trobem casos de violència o de jugadors que insulten o la grada quan va al Camp Nou i ve el Madrid i hi ha una xiulada, això també es reprodueix després amb els més petits, Ainara.
Sí, sí, totalment d'acord. És a dir, jo com a figura d'àrbitre també he de donar exemple sempre, tant a dintre com fora del camp, com al meu dia a dia, perquè al final els nens petits és el que aprenen, per imitació.
Som al Matí de Catalunya Ràdio, avui acompanyats per dos àrbitres professionals, el Xavier Moreno i l'Ainara Acevedo. Amb ells estem parlant de la violència als camps del futbol. Aquesta cançó, que per cert és un homenatge al Madrid, eh? Aquí, avui. Vosaltres, clar, esteu al camp de futbol 90 minuts. Suposo que la fortalesa mental que necessiteu és absoluta, no?
Sí, evident. Un àrbit que no tingui un cert grau de psicologia i, sobretot, de saber regular el seu nivell d'autopressió, és molt difícil que evolucioni. I on més costa, de vegades, no és en un camp. En un camp on jo pugui arbitrar amb 90.000 persones o pogués arbitrar 10.000 et diuen una cosa, 15.000 una altra, 52.000 una altra i 12.000 una altra. Per tant, no entens res. En un camp on hi ha 30 persones i n'hi ha 2, 4 que tenen un comportament horrible, perquè afortunadament no és tothom que va veure els partits que fa això, els estàs veient a 3 metres, estàs veient el que t'estan dient, que et donen unes ganes de, si no fossis àrbit i no n'hi veies la pressió, de saltar a la tanca i dir-li 4 coses, o, no sé, m'entens? Per això s'ha de saber regular.
Us heu hagut de reprimir molt fent la vostra feina?
No, has de tenir clar que és aquesta, i no pots fer una altra cosa. Si tu tens ganes de saltar a la tanca, no pots ser àrbit.
Ainara, tu per què vas fer àrbitre?
Perquè, bueno, jo era atleta, feia atletisme, vaig deixar l'atletisme, vaig anar a jugar a futbol, que era el que m'agradava també des de petita, sempre m'havia passat tots els patis de l'escola jugant a futbol, i en tornar a jugar a futbol, amb 19-20 anys, van fer una campanya de que buscaven àrbitres dones, i vaig provar, simplement.
Pot més la vocació que la pressió arbitral? Hi ha un moment en què, com m'explicaves, tu vas decidir, mira, jo plego perquè no estic disposat a aguantar insults.
Si no la saps portar, aquesta pressió, no pot ser àrbit, és el que et deia. Si tu tens ganes de saltar la tanca o de plegar o dir aquesta situació jo no m'ho estic passant bé, perquè ho has dit molt bé, és vocacional, no tothom és professional, no tothom guanya molts diners, i hi ha àrbits que guanyen molt poquet, i amb desplaçaments i no sé què, al final dius gairebé, no t'ha quedat res, no és així, però no té cap sentit que tu la teva feina haguessis d'estar sempre intentant que no t'enganyessin, perquè el futbol és això, et volen enganyar, t'insulten, i afortunadament tot això va menys, i si no fos vocacional i que t'agradés, ho has de deixar, perquè no és una situació agradable per ningú, clar.
Deixem obrir línies, 9320-7474, 9320-7474, perquè avui al Matí de Catalunya Ràdio estem explicant que Ens expliquen dos àrbitres experts que també dominen aquesta qüestió. Els casos d'agressions han disminuït els últims anys gràcies també a les campanyes que s'han fet de conscienciació als camps de futbol, però tot i així n'hi ha, si algú vol explicar el seu cas o alguna situació estranya que s'ha trobat, o precisament el contrari, de dir, doncs mira, fa 3 anys d'anar al futbol la gent insultava i ara, en canvi, no, o quan hi ha una persona que insulta, la resta de la grada la fa fora, que això suposo que és una de les actituds necessàries també quan qui són els protagonistes i estan jugant són els més petits, no? Ainara, no sé si us heu trobat també que la grada acaba rebutjant una persona doncs, que estava intoxicant l'ambient que es respirava
sí,
en aquell camp de futbol.
O els deixen sols, o com diu l'Ainara, aplicant el protocol de 0 insults a la grada, el propi delegat és qui o la racona, o fins i tot en moltes ocasions els demanen que abandonin el camp perquè estan fent molt més mal del bé que podrien fer.
Digues.
Afortunadament també ens trobem moltes actituds bones al públic i m'he trobat felicitacions d'acabar el partit i que vinguin els pares i em feliciten.
Ainara, el futbol femení està en auge. De fet, nosaltres també cada dia ens en fem més ressò. Els informatius de Catalunya Ràdio, els esports, té més visibilitat. Per què hi continua havent tan poques dones àrbitres? Està canviant això?
Va augmentant, mica en mica. Sí? Jo crec que també és una mica visibilitat. Entre els nois es van contagiant mútuament, que són amics. Ostres, mira, sóc àrbitre, apunta tu també i tal. I entre les noies, doncs, potser no... El grup d'amigues que arribi jo i digui que sóc àrbitre, doncs, no és algo encara normal, diguem.
Tu ara només xiules a futbol femení o masculí també?
Masculí també.
Masculí també. I què prefereixes?
Les dues.
Les tantes.
Sí.
Ni una cosa
tot,
ni l'altra.
Qualsevol partit.
Hi ha actituds diferents als camps de futbol en funció de qui s'hi juga són homes o són dones o els homes es barallen més que les dones o al revés?
Actituds diferents.
I de la grada també dic això de que parlem de violència, de casos de violència. No, no t'hi has
trobat. Ella no s'hi ha trobat, però ella arbitra primera catalana, masculina, i primera divisió, que femenina, són dos mons totalment diferents, però com et deia abans, afortunadament tots aquests joves pràcticament això no ho han viscut mai.
Les xarxes suposo que també juguen un paper bastant clau a l'hora d'escalfar alguns partits. Què passa amb les xarxes?
Les prèvies, sobretot les prèvies, coses que els hi han passat abans, equips que estan doncs, picats, potser fins i tot per tercers, i tot això la federació, com et deia, ha creat un comitè de competició especial per les xarxes per intentar erradicar que quan arribi el partit almenys no estigui cremat. Si es crema durant el partit ja és prou desgràcia, però ja arriba un partit cremat perquè ens hem picat per Twitter o per Facebook perquè no sé què, és que no té cap sentit, això no ho fem a la vida. És que són coses que el futbol la passió molt bé, però les obsessions aquestes no.
A banda dels protocols, de les campanyes de conscienciació que hem anat veient, que hem anat explicant aquests últims anys, vosaltres sou partidaris de sancions, d'expulsions, d'una altra estratègia a llarg termini? És a dir, a banda de la conscienciació, què s'ha de fer quan es dona un cas d'aquesta mena?
Jo crec que s'han de fer les dues coses. L'educació, però també la sanció.
Clar, és que el que et deia una mica...
Quines sancions estem parlant? Posa'm exemple.
El que et deia una mica abans, mira, el nostre president, l'Andreu Subir, està molt preocupat perquè dins d'un camp està tot regulat. Els entrenadors, sí. Delegats, jugadors, aquests els expulsem, depèn del que hagin fet, més partits, més multa. Però la grada no. La grada és una cosa... No se sap qui hi ha la grada. Sí, pot haver una multa pel club, però on s'hauria d'arribar és a identificar aquella persona que és la que fa mal en aquell club, en aquell grup, en aquell partit, i que al revés, però això no és una qüestió arbitral, això és una qüestió més gairebé governativa o d'autoritats que no d'àrbits. Els àrbits només fent costar amb un acte el que ha passat i, evidentment, un jugador el tenim identificat amb un del públic, no podem dir un senyor del públic ha fet no sé què, però no sabrem mai qui ha sigut.
Teniu la sensació que els àrbitres estan aconseguint també amb els anys treure's tots aquells papers, tots aquells estigmes que porten etiquetats, o vosaltres encara dieu que feu d'àrbitres amb veu baixa?
No. No. Jo crec que això no passa. No passa. No ets un delinqüent per ser un àrbitre, eh? No ha sigut mai. I que abans deies ets àrbit, quina pena, ostres, el que heu d'aguantar. Ara no, ostres, que xulo. Ara la visió és diferent, eh? Però
recordo
jo crec que un àrbit no s'ha amagat mai.
Recordo el cas ara fa un any del Jesús Tomillero, que era aquell àrbitre que crec que va ser els primers que va dir que era obertament homosexual,
com a
qualsevol altra professió, i li van ploure insults i crítiques, i després també ens ho van explicar un dia al programa. Suposo que també els insults xenòfobs en aquest aspecte, o en aquest cas, encara es multipliquen, no? També vull dir que...
Això és un insult, jo crec que no és un insult xenòfob, que ho és en si, però no és. Si un jugador és negre, li diuen negre...
Homòfob, en aquest cas.
Sí, en aquest cas és homòfob, però és igual. Si un jugador és negre, li diran negre per fer-li mal. Si és calb, li diran calb per fer-li mal. però no amb la intenció d'això, xenòfoba, sinó el que saps que en aquell moment et farà més mal. Uh-huh. I quan potser jo anava a arbitrar a Madrid, doncs allà et deien polaco, no? Perquè pensen que et feia més mal dir-te polaco que dir-te rubio. Bueno, són insults que no són contra la persona en si per fer-li aquell mal, sinó directe li toco la fibra ara mateix.
Deixeu-me, ja us costing aquí, falten 2 minuts per arribar a les 11 del matí, de seguida farem el butlletí informatiu i ens actualitzarem. Amb la tecnologia, que ara sembla que finalment s'implanta i tota la pesca, s'acaba el Villarato?
És que el Villarato no ha existit.
Ah, bueno, no ho sé.
Això, jo he estat molts anys sent àrbit de la Lliga Futbol Professional, 6 a primera, 4 a segona.
S'acabarà els que acusen de que hi hagi Villarato? Deixa'm que t'ho expliqui així.
És que, no sé, els que diuen que hi ha Villarato, que expliquin què és el Villarato i després veurem què és el que s'acaba per ells. El Villarato és, avui guanya el Madrid, és Villarato pel Madrid, demà és Villarato pel Barça. Això és un invent estúpid.
Us ho posarà més fàcil, la tecnologia, a l'hora de fer la vostra feina? Esteu a favor de tot plegat?
En principi s'aplica per afavorir, per millorar. Mm-hmm. Tot i que hem de tenir en compte que també hi ha errors informàtics.
També hi ha errors.
I jo crec que com qualsevol professional, a tu et donen una ajuda i la voldria segur, Roger, qualsevol ajuda que ens donin els àrbits. Ara, la gent pensa que som nosaltres i no podem triar nosaltres, això són les lligues, les competicions, qui han de decidir si s'aplica o no s'aplica, però nosaltres qualsevol ajuda que sigui per millorar, fantàstic.
Ainara Acevedo, felicitats, àrbitre de primera divisió espanyola de futbol femení, seleccionada per la FIFA. També el Xavier Moreno, exàrbitre de primera divisió i actual director del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, que acabeu de passar unes bones festes i bon any.
Gràcies, bon any i gràcies per
arribem al butlletí de les 11 i tornem amb més Matí de Catalunya Ràdio. Arriba el consultori digital i les sèries. Fins ara. Catalunya Ràdio.